I si hem més per veure si el Barça doncs és capaç, que segur que sí, perquè tot pinta de cara, però s'ha de rematar i pugui classificar-se per aquesta final de la Champions. Per cert, no ens passa per alt que el Barça va guanyar la Lliga entre setmana, ja ho sabeu, després d'imposar-se al camp de l'Espanyol en partit avançat. Ahir el Badalona va perdre 2-4 contra l'Atlètic de Madrid i ara és novè a l'espera del que faci el Madrid Club de Futbol Femení, que em sembla que Oriol encara està jugant el seu partit al camp de la Real Societat, no, o ja ha acabat. No.
Ara t'ho confirmem. Sí, mira, minut 66, perd la Madrid, guanya la Real Societat per 1-0.
Molt bé. I a la primera federació, segon grau, el Barça B arribarà líder a l'última jornada, després de guanyar ahir el miniclàssic per 3-0 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Victòria de la EM Lleida 1-0 ahir en aquesta jornada unificada, la penúltima, que deixa les lleidatanes en una situació curiosa. Amb una victòria podrien classificar-se per als play-off descens, però amb una derrota podrien perdre la categoria. És a dir, una situació realment surrealista. Recordem que l'Europa ja havia perdut la categoria i van empatar un contra l'Oviedo, i la EM Lleida, que té aquesta situació curiosa, però que té una notícia, diguem-ne, negativa, i és que ahir va haver-hi comunicat de l'AFE, del Sindicat de Futbolistes Espanyols, i Mireia, l'AFE va emetre un comunicat on les jugadores de Lleida manifesten que fa anys que reben tard el salari i en situacions que s'han repetit en múltiples moments, una situació que també es destaca bé motivada pel fet que el club encara no ha rebut les subvencions que li pertoquen. Per tant,
sí, crec que és una d'aquestes situacions complicades i que les futbolistes han decidit denunciar en aquest moment tan important de la temporada.
Molt bé. Mireia, t'he agafat una mica així allò a punt d'embarcar. Tenim a l'OE Vera i a la nevera preparats?
Sí, preparat? I tant.
Sí? Doncs va, som-hi.
L'OE Vera.
Doncs va, doncs positiu.
L'aloe vera d'aquesta setmana és per la Lliga que acabem d'esmentar pel Barça. Crec que és una gran notícia pel futbol català i crec que demostra la responsabilitat que senten aquestes futbolistes tan competitives amb la competició de cada setmana.
A la nevera.
I qui enviem a la nevera?
Doncs a la nevera us volia fer una pregunta. Sabeu que ha començat la final de la Women's Europe Cup? És una competició semblant i que podria correspondre a la Conference masculina, i jo en viu a la UEFA a la nevera perquè s'ha fet molt poc ressò d'aquesta competició. Ahir es van enfrontar el Hammarby i el Haken, dos equips suecs. És la inauguració de la competició aquesta temporada i jo tinc la sensació que és una competició que se li ha de donar més valor, que se li ha de fer més propaganda i que ens anem d'assabentar tots, que és una competició que arranca, però que entenc que tindrà molta continuïtat.
No és que el vulgui fer el xulo, però ho pot dir l'Oriol Rodríguez, a les planilles de tots els horaris que tenim al Club Tot Gira,
ja és tot.
Està apuntat al Hammarby Haken.
Que bé, que bé.
Ahir, 3 de la tarda, que si et dic la veritat, ara mateix no sé com van quedar. Sé que la tornada és dissabte de
1-0.
1-0 va guanyar el Hammarby?
Sí, si no m'equivoco, sí.
Doncs la tornada la tenim al cap de setmana que ve, però estava apuntat, estava apuntat. Molt bé, Mireia, moltes gràcies i bon viatge de tornada. No facis tard l'embarcament.
Que vagi molt bé. Adéu. Una abraçada.
Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona
notícies.
Tarda.
Notícies.
El detingut acusat de perpetrar el tiroteig fallit aquesta matinada contra Donald Trump continua sota custòdia policial i es nega a col·laborar amb la justícia. El fiscal general dels Estats Units ha confirmat aquesta tarda que l'home tenia com a objectiu el president i també la seva cúpula que l'acompanyava, en aquest cas, en el sopar de la premsa a la Casa Blanca.
Encara intentem entendre el motiu a partir de la nostra investigació preliminar. Sembla que el sospitós tenia com a objectiu membres de l'administració. No vull anar més enllà perquè encara no tenim detalls específics sobre membres concrets de l'administració, excepte que entenem que aquest era el seu objectiu.
Al Pròxim Orient, els bombardejos a Líban i a Gaza han continuat avui, malgrat l'alto el foc amb Israel. El ministre de Salut libanès ha informat que des de l'inici de l'ofensiva, des del 2 de març, han mort ja més de 2.500 persones. Mentrestant, l'exèrcit ha ordenat l'evacuació de fins a 7 ciutats libaneses. El primer ministre israelià ho justificava perquè diu que vol desmantellar Hezbollah.
Hem d'entendre que les violacions de Hezbollah estan boicotejant l'alto el foc i, per tant, des del nostre punt de vista, això ens obliga a reforçar la seguretat d'Israel. Estem actuant amb fermesa, d'acord amb les regles que han pactat amb els Estats Units i també, per cert, amb el Líban.
precisament a Israel, dos antics primers ministres han unit forces per intentar fer fora Benjamin Netanyahu a les pròximes eleccions previstes pel mes d'octubre. El conservador Naftali Bennett i el centrista Yair Lapid han anunciat que presentaran una llista conjunta. Els candidats han justificat aquesta decisió per conduir, diuen, a Israel cap a la reparació necessària. Tornant a casa nostra, l'Associació de Famílies d'Acollida de Barcelona reclama que se les inclogui legalment en la vida de l'infant o de l'adolescent un cop acabat l'acolliment. Sònia Jorba és membre de l'associació en declaracions aquesta emissora.
Per la institució som una eina que quan hem acabat aquesta feina deixem d'existir. I no és així. Nosaltres som i serem sempre les seves famílies i el que reclamem és això, que ens tinguin en valor.
Més coses, els Mossos han detingut un conductor d'autobús per anar begut sense cinturó i amb 6 passatgers a bord. L'han enxampat en el marc d'un control policial habilitat a la Pineda, a Tarragona. I acabem explicant que a Barcelona, a aquesta hora, se celebra el Dia Internacional del Jazz. Fins les 10 del vespre, el Passeig de Gràcia, a tocar de la plaça Catalunya, acull concerts gratuïts. Ho està cobrint des d'allà l'Abigail Armengol.
Cadires plenes, gent asseguda a terra i a les cantonades per seguir la marató gratuïta de 10 hores de jazz al Passeig de Gràcia, a tocar de la plaça Catalunya. El Festival Internacional de Jazz de Barcelona fa 58 anys que se celebra i segueix atraient la curiositat de molts ciutadans.
Ens ha semblat una iniciativa fantàstica. Hem vingut abans de dinar, hem vist la primera actuació, s'estava molt bé, estava ple de gent.
Jo escucho por lo general más rock, pero vi el evento y decidí ver a ver qué.
De tant en quant anem a algun esdeveniment d'aquests que fan així a l'aire lliure de blues o jazz i bueno, per això hem vingut.
L'escenari del certamen acollirà concerts fins a les 10 de la nit i serà la vella Dixieland Big Reunion qui tancarà aquesta edició.
Gràcies, Abigail. Recordem que aquesta iniciativa és una de les activitats que commemora els 60 anys del Festival de Jazz de Barcelona.
Gràcies, Berta.
Fins ara.
20 temporades.
Mare de Déu, tu.
19 anys fent ràdio esportiva en directe.
Són dels amos, home.
Tot gira, girant des de l'agost del 2004.
Ah, sí?
Amb David Clopés. Ah!
Som al dalt del gira, per cert, que la Mireia Vera, allò, entrant a l'avió, m'envia un WhatsApp i em diu: escolta, que m'he equivocat, rectifica. Anada d'aquesta final de l'Europa Cup femenina de futbol entre dos equips suecs, el Hammarby i el Haken. Va guanyar el Haken a l'anada ahir, 0-1. No pas el Hammarby. Hammarby 0, Haken 1, la tornada al cap de setmana que ve. Va, anem amb els marcadors i comencem amb futbol. Primera divisió, partit clau en la lluita pel descens. Sobretot n'estan pendents a Girona i a Cornellà, els aficionats de l'Espanyol, perquè decidirà aquest partit a quant queden Girona i Espanyol del descens.
Volen continuar tenint més d'un partit de marge respecte al descens. Ara no el tindrien perquè el Sevilla tindria 35 punts, per tant, Girona i Espanyol a 3, ara el 35 de la primera part, Osasuna 0, Sevilla 0.
Jugats avui a primera, Rayo 3, Real Societat 3, i Oviedo 1, Elx 2, a partir de les 9. Villarreal, Celta, amb aquests marcadors, l'Oviedo pràcticament es queda ja sense opcions a la salvació, són últims amb 28 punts, en té 32 al Llevant, el rival demà de l'Espanyol. El Sevilla, amb aquest empat, en tindria 35, salvació per Mallorca 35, a l'Alavés 36, Girona i Espanyol 38, com l'Elx, que també s'enfila fins a la 13a posició amb aquests 38 punts. Més coses, segona divisió.
Ara mateix el Leganés 0, Andorra 0, minut 39 de la primera part, i compta amb aquest partit també, duel aragonès entre l'Osca i el Saragossa, 37 de la primera part, Osca 0, Saragossa 0, el Saragossa que busca sortir del pou del descens.
Osca podria enfonsar el seu rival territorial. Jugats avui a segona, definitius, Còrdoba 3, Sporting 2, Mirandés 2, Cultural Lleonesa 1, i Granada 2, Almeria 4, a partir de les 9 juga el líder, al camp del Ceuta, Ceuta, Racing de Santander, ara mateix líder el Racing, 68 punts, es col·loca segon amb ascens directe a l'Almeria amb 67, 2 punts més que el Deportivo, que en té 65.
En el futbol internacional, l'Inter de Milà està guanyant el camp del Turi per 0-1 al minut 6 de la segona part. L'Inter pràcticament tindria ja l'escudet a la butxaca, podria ser campió la propera setmana. I a la Bundesliga, el Dortmund rea 10 minuts a classificar-se ja per la propera Lliga de Campions. Està golejant el Friburg per 3-0.
Primera federació, partit clau pel Nàstic. Al camp del Cartagena, el Nàstic podria aprofitar l'empat de dos rivals directes, de Torremolinos i Tarassona. Com van les coses?
El partit és un bon bunyol, el tenim al descans, sense gols i pràcticament sense ocasions, però no és un resultat dolent, perquè el Cartagena a casa és molt fort. Cartagena 0, Nàstic 0. Amb aquest punt, el Nàstic sortiria del descens.
Tindria un punt més, oi? Respecte al Torremolinos, que és qui marcaria el descens. Pues clar, si es guanya, encara millor. Recordeu que avui el Sabadell ha guanyat el seu partit, malgrat jugar amb 10 des del minut 5 de la primera part, 0-1 al camp del Marbella, i ara mateix, aprofitant l'ensopegada i de l'Aldenc, del fins ara líder, van perdre 2-1 al camp de l'Antequera. El Sabadell és nou líder, 64 punts, 2 més que l'Aldenc, que en té 62, 3 més que l'Atlètic de Madrid B, que en té 61, quart el Villarreal B, amb 55, tanca el play-off l'Europa amb 53, que avui ha perdut a Can Dragó 0-2 davant del Múrcia. El primer equip fora del play-off és l'Algesires, amb 51-2 de l'equip de Gràcia, a 2 de l'Europa. Més coses, Oriol?
A la Lliga CB, derrota del Manresa a casa contra el Burgos, 94-101. Tot i aquesta derrota, com que l'Andorra també ha perdut el seu partit, en aquest cas, a la pista de Granades, mantenen aquestes 4 victòries de marge sobre el descens, són les que té el Manresa, amb T5 al bàsquet Girona i amb T3 a Lleida. Tot plegat a 6 jornades pel final, per tant, la salvació dels tres catalans sembla gairebé un fet.
I la veu d'Ernest Macià ha dit prou,
Ha mort.
La veu. Generem un ensurt a la família d'Ernest Macià. Ja estarà recuperadíssim per la setmana que ve.
Esperem.
I acabem amb tenis taula. S'esvaeix el somni europeu de l'Olot.
S'acaba caient en aquesta final contra el tot poderós Panathinaikos. Konstantinopoulos ha aconseguit el punt definitiu pels grecs. L'Olot ha caigut per 3-0 en aquesta final de l'Europe Trophy Gran, però igualment ens hem d'aixecar perquè són sots campions d'Europa en aquesta competició. Per tant, cap de... Un aplaudiment per la gent de l'Olot.
Sergi Camp, recordem que tenim dues enquestes obertes.
Sí, l'enquesta en clau Barça masculí. Què preferiu? Doncs que el Madrid hagi de fer-li el passadís al Barça el dia del Clàssic, o que el Barça sigui campió guanyant el Madrid el dia del Clàssic. Guanya amb el 80% dels vots, més o menys, a l'opció passadís del Madrid el dia del Clàssic. Voldria dir que el Barça ja és campió. I en clau Barça femení, Bayern 1, Barça 1. Després d'aquest partit, a la semifinal, a l'anada d'aquesta semifinal de la Lliga de Campions, què passarà a la tornada? Doncs que el Barça passarà fàcil, que el Barça patirà però passarà, o que el Barça quedarà eliminat, guanya l'opció de passarà fàcil amb el 60% dels vots. I deixa'n, David, que recomani als oients que entrin a l'app i al web de Catalunya Ràdio i ja poden començar a recuperar continguts emesos aquesta tarda del Tot Gira. Teniu el Sarrià 82, l'anàlisi d'aquest partit de demà de l'Espanyol contra el Llevant. Tant el Morales com la Raquel Cabezón diuen que no és una final, però que és un partit important. També hi trobareu l'anàlisi de la barrabassada que ha fet Sebastián Sabe amb aquesta rebaixa del rècord del món de la Marató, i també la secció del Jordi Mèlic dedicada a Joan Bayona, un vell roquer del futbol català.
Molt bé, passen 12 minuts de les 7 de la tarda. Ara sí, obrim Hora Barça. El Barça té a tocar la Lliga.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix la secció Al Bar.
Al Bar amb B baixa.
No, si ya se ha acabado esto ya. Si el Betis no tiene, yo no le veo ni fuerza para llegar, ¿eh? Está en el 92-45. Llega la bola para Roca. Roca para Anthony. Colgará el balón Anthony. Va a encarar a Mendy. Sigue Anthony. ¡Chuta Anthony! El balón que queda muerto. Mendy se lo quiere llevar. Pues dice el árbitro que no hay nada. Bellerín para Anthony. Anthony la pone. Bellerín chuta. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Mario Marín, que l'ha acabat perdent. Compte que pilota que s'endurà Fermín. Fermín a l'interior de l'àrea. Continua Fermín, xuta Fermín. Gol! Gol, 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 gol! Fantàstic, Fermín! Toca la pilota
ara
davant.
No falli.
Lewandowski cap a Rashford. Som-hi! Corre, Marcus! Corre! 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 Xuta! Marca gol! L'àrbitre mira el rellotge, l'àrbitre assenyala el final, final, final del partit. S'alcen els braços a la gespa de Getafe.
Un Barça que ahir va aconseguir la victòria en aquells camps on quan es guanya, sempre diem, es guanyen lligues. I ahir al camp del Getafe ho va fer el Barça.
Avui al nostre bar amb l'Olga García. Olga, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
El Joan Verdú. Joan, com estàs?
Què tal? Bona tarda a tots.
I l'Àngel Pichy Alonso. Àngel, tot bé?
Tot bé, tot perfecte.
I el Roger Gusà, Arbo?
Bona tarda.
Doncs avui al bar, hora Barça, per parlar d'aquest títol que està ja calent, calent, calent. El Barça ja mira el calendari per saber quan es pot proclamar matemàticament campió de Lliga, la primera oportunitat. El cap de setmana que ve, repassem els números, si hi ha algun despistat, Arbo,
sí,
que no sigui ara mateix, diguem-ne, ho tingui massa clar, la calculadora. Setmana que ve, el Barça pot ser campió diumenge, no
diumenge,
dissabte.
Eh? Diumenge, primera oportunitat, perquè si el Barça guanya dissabte a Pamplona i el Madrid no guanya l'endemà a Cornellà contra l'Espanyol, el Barça ja seria campió. En aquest cas, sentiríem molt a parlar durant la setmana que ve del possible passadís del Madrid al Barça que li podria fer el cap de setmana del Clàssic. Això, insistim, si el Barça guanya contra l'Osasuna i el Madrid no guanya Cornellà, i si això no passa, el Barça podria ser campió al Clàssic si guanya dissabte que ve a Pamplona, si el Madrid també guanya l'endemà a Cornellà, i el Clàssic, el dia 10 de maig, el Barça guanya o empata. És a dir, aquell dia, el Barça puntuant ja seria campió contra el Madrid.
O sigui, només pot ser campió la setmana que ve diumenge, eh? Només diumenge.
Diumenge.
De fet, tenim aquesta enquesta oberta, nosaltres, sí. Camps. Demanem això a la gent, quan prefereixen que sigui campió el Barça.
Jo crec que la gent, de les dues opcions...
Passadís o sí, guanyar el camp contra el Madrid?
Trien la més morbosa i gairebé el 80% trien que el Madrid hagi de fer el passadís al Barça al Camp Nou.
Pitxi, tu t'has fet el passadís al Madrid?
No.
No, eh? No, no és fàcil, eh? Perquè
no
el
recordo,
calendari,
no,
no, no és fàcil. Quan preferiries?
A mi em dóna igual, eh? Jo no
igual?
Soc massa de... Millor que et facin el passadís significat que ja has guanyat el títol, encara que ara no es pot escapar, però quan abans millor.
Mm. Tu l'has fet, el passadís, Pitxi?
Pues no te sé dir, eh? Sí, molt ho van fer, estant a l'Espanyol, tot i no haver guanyat la UEFA, però no recordo el camp Nou. Igual en aquells moments igual no es feia, no ho sé, no recordo.
Ah,
no
també
recordo.
Podria ser. Podria ser que en aquelles èpoques no es fessin passadissos.
No, sí que es feien, perquè va haver una època amb Clemente d'entrenador, que si li fiem el passadís al Barça o no li fiem el passadís al Barça, sí, es feia.
Val. Olga, quan? Voldries que caigués
en el títol? Jo en el Camp Nou ho tinc claríssim, sobretot perquè aquell dia crec que ha de ser una festa. Quina millor forma que guanyar el teu etern rival sabent que el deixes durant 2 anys seguits en blanc i després, doncs, el que diem, aquell dia ha de ser una autèntica festa i veure com els hi celebres davant de tots, jo crec que és millor, perquè segurament, ja et dic jo, que abans es deixaran punts.
Ja. És a dir, títol jugant, no títol de manera passiva.
Sí, correcte.
Encara que això pogués implicar un passadís. Joan, tu com ho veus?
Sí, molt semblant amb la Olga. Crec que el passadís seria històric, seria molt morbós per tota la gent i seria recordat per sempre, però el fet de guanyar a casa, celebrar-ho amb la gent, amb l'estadi nou i al final el tornar a guanyar el Madrid, i això significa celebrar-ho guanyant la Lliga, crec que té el seu punt encara millor.
Però
tot i així estic molt d'acord amb el Pitxi, eh?
Tindries el perill de que si guanyés el Madrid
sí.
Quedaria...
Tot i així, veient el Madrid i veient la distància que li té el Barça, crec que, tot i perdent el Barça, crec que la Lliga està molt encarrilada. Sí que és veritat que et futbol i mai saps el que pot passar, però a gustos jo crec que celebrar-ho amb tota la gent després d'haver guanyat el Madrid o inclús empatant, crec que pot ser algú també molt, molt bonic de veure.
Molta cosa és que faci el Madrid, eh? Si el Barça ja té el títol de Lliga diumenge que ve, perquè l'Espanyol doncs és capaç de puntuar, i el dia abans el Barça guanya a Pamplona, que no serà fàcil, doncs veurem també què és el que fa el Madrid, que no està tan clar.
És possible que no el faci, eh? Ens sentirem a parlar molt.
Hi ha rumorologia, hi ha run-run a Madrid, després li preguntarem a l'Orfeo Suárez, eh? Sí. Però hi ha run-run que no tothom veu clar que el Madrid hagi de fer passadís al Barça.
D'aquí a que el faci és una altra cosa.
S'ha fet 3 cops al llarg de la història.
El Madrid al Barça?
No, entre uns i els altres.
Ah,
mira,
només 3?
Sí, el 1988 es va fer per primera vegada el Real Madrid, campió de Lliga amb Butragueño, em va visitar Camp Nou i el Barça li va fer el passadís. 3 anys després...
88 el Pitxi no hi era.
El 91 es van invertir els papers, el Barça es va proclamar campió i el Real Madrid li va fer aquest passadís al Santiago Bernabéu. Per tant, aquí també deu-n'hi el context. I l'últim cop, segur que també el recordeu, va ser el 2008, quan el Real Madrid va ser campió amb Schuster. Aleshores, amb Rijkaard se li va fer el passadís, i gairebé el passadís durant el partit, al Real Madrid. Però després... El 2017, per exemple, el Real Madrid s'acabava de proclamar campió del Mundial de Clubs i el Barça no li va fer el passadís. i després també no es va fer tampoc el 2018, quan el Real Madrid amb Zidane al capdavant, doncs tampoc li va fer el Barça després de ser campió. Per tant, bé
doncs
últimament no,
tres,
no es fa.
Tres passadissos, sí. I 2-1. Dos que li ha fet el Barça al Madrid,
i un del Real Madrid al Barça.
Que li ha fet el Madrid al Barça. Molt bé, ja veurem què és el que passa. Jo em vull centrar ara en el que va passar ahir a Getafe, que jo crec que se li ha donat el seu mèrit, sense Lamin, sent al camp del Getafe, la victòria que es va aconseguir ahir, Pichi.
Sí, sí, sense cap mena de dubtes. A més, vam veure, jo crec que el millor Barça jugant sense pilota. Un equip molt compacte. Jo et faig prèvia, jo estava una mica espantat quan es va lesionar Lamin, amb els tres partits que li venien al Barça, Getafe, Osasuna i el Real Madrid, i pensant que el Real Madrid milloraria, em començava a preocupar, no? Després del gol de Bellerín, la preocupació va desaparèixer, està clar. Però l'equip a mi em va encantar. Com a equip, compacte, que no va concedir pràcticament res en defensa, i que davant un equip que és molt incòmode de jugar, que tanca molt bé tots els espais, els dos gols van venir en transició, en passada llarga, en profunditat, i veritablement a mi el Barça em va encantar. Des partits on l'he vist, més compacte i més equip.
Penseu que feia 7 anys que el Barça no guanyava Getafe.
7 anys?
I dels últims 5 partits, el Coliseum només havia fet un gol. Per tant, ahir, dos gols i victòria.
Olga?
Crec que va ser fonamental veure un Barça que va tenir la capacitat d'entendre el context del partit. Òbviament, no és el futbol que tothom esperava, és a dir, el que estem acostumats a veure, que és aquest Barça vistós, que mitjançant la possessió té aquesta capacitat de sometre, però és que el Getafe no et permet això. És un estil de joc en el que sabem les circumstàncies del camp, que no et favoreix en res, que després ells intenten tota l'estona perdre temps i és un futbol que no agrada, i això doncs vam veure un Barça que ho va entendre a la perfecció. No van perdre els papers, vam veure un dels millors Pedris que feia temps que no vèiem, i per això em va encantar a mi, per veure un Barça, sobretot, que va tenir aquesta capacitat d'adaptar-se.
Joan?
Sí, la mateixa sensació. Al final és el camp del Getafe sempre acostuma a ser un camp molt difícil, no? És un equip que a més juga molt en segones jugades, molt joc directe, i vols que no tens que estar, doncs, això, un partit molt concentrat, o amb moltes ajudes, i crec que això el Barça ho va fer molt bé ahir. Si això li juntes, que quan tenia la pilota Pedri, el joc del Barça d'alguna manera tornava una mica al que ha sigut sempre el Barça, i després a mi m'agrada Firmin des del mig, però Firmin des de la banda crec que també li està portant molt en aquest Barça.
Amb dades de laboratori de la TDT ahir, un jugador a destacar, Cubarsí.
Sí, de fet, mira, i també Gerard Martín, els dos centrals que van fer un gran partit. Cubarsí, 90 minuts, va recuperar 8 pilotes, no en va perdre cap, 12 pilotes refusades i només una falta comesa.
Una falta comesa.
Una falta comesa.
A Getafe.
A Getafe. I Gerard Martín, també 90 minuts, va recuperar 6 pilotes, només una pilota perduda, 16 refusades i una menys que Cubarsí. Cap falta comesa. Cap falta comesa, Gerard Martín.
És a dir, entre els dos centrals del Barça, una falta comesa ahir. Déu-n'hi-do de les dades, Pichi.
Sí, van estar molt bé. Els dos centrals van estar extraordinaris, Cubarsí sobretot. I et diré més, hasta Cancelo va estar bé defensivament. Cosa que no és massa habitual.
I no ets portava... molt cancelista, tu?
No, sóc molt cancelista.
Fa temps que t'ho he notat,
Perquè jo sóc dels que el lateral primer ha de defensar i després ha d'atacar. I, en canvi, el que té una torrija important és Koundé.
Sí.
Jo crec que va ser un encert el canvi que va fer Hansi Flick, que ho devia de veure com ho veig jo, no? No, però els dos centrals i, sobretot, Cubarsí van estar extraordinaris, extraordinaris.
Joan, com ho veus?
Sí, això que ha dit el Pichi, crec que de la línia defensiva, lògicament, Koundé és el que genera ara mateix una miqueta més de dubtes, que crec que està per sota una miqueta a nivell de, sobretot físic, crec que la lesió no encara ha recuperat el 100%. La parella central, Cuba, crec que no és avui ja, no va ser ahir, sinó ja porta diversos partits que crec que està a un nivell altíssim, el recordant el de l'any passat. Gerard Martín a mi m'està sorprenent moltíssim, perquè jo tenia els meus dubtes de si realment encaixaria en aquesta posició, i estic molt d'acord amb el Pichi. Crec que Cancelo ahir, a nivell ofensiu, com sempre, va portar cosetes, però sobretot a nivell defensiu va estar a un bon nivell.
Ha sabut, Olga, resoldre Flick un problema que tenia aquesta temporada amb la marxa d'Íñigo Martínez, que al principi de temporada va ser dura, va fer moltes provatures, i ell ha confiat en un dels pocs esquerrans que té a la defensa, i li ha sortit molt bé la jugada amb Gerard Martín.
Sí, sens dubte. Al final, moltes vegades quan veiem a Gerard Martín podíem entendre que era un suplent, però crec que és el que moltes vegades hem dit i hem d'elevar de Hansi Flick, que és un gestor que també fa que els jugadors que menys juguen tinguin aquesta confiança i acaba traient la millor versió de tots. Ja ho estem veient fins i tot d'Amèric, que és el comodí d'ell. Després també ho estem veient amb Gerard Martín, i crec que és fonamental, doncs, aquest rol que ha adquirit amb Pau Cubarsí. S'entenen molt bé, tenen una sinergia molt bona, i crec que aquí hi ha dos claus que són molt importants. Una és que Joan Cancelo li ha guanyat la titularitat a Valde, i crec que això és un problema bastant gran, i després que Jules Koundé, doncs el que dèieu, està per sota del nivell, i al final doncs cada vegada, partit rere partit, és un dels debats que s'estan obrint, aquest meló de què fem Jules Koundé.
Mireu, el Barça ahir perd 16 pilotes, 5 són de Cancelo i 4 de Koundé, són 9 de les 16 pilotes que perd el Barça ahir, que és el 56%. És a dir, que més de la meitat són pilotes perdudes pels laterals, per Cancelo i per Koundé.
Per Cancelo i per Koundé. Aquí, per tant, li dones la raó al Pichi, que segur que està fent que sí amb el cap. No el veig, però segur que està fent que sí amb el cap. A veure, obro un altre debat que segur que serà recurrent, ja ho està sent, fins al final de la temporada i fins que el Barça doncs ja tingui assegurat el títol de Lliga i, per tant, pugui llançar-se obertament a planificar la pròxima temporada, tot i que és evident que Deco ja fa temps que treballa. Rashford, ahir marca, fa el gol de la tranquil·litat, el gol de la victòria definitiu. Us el quedaria o no? Recordem, Arbusar, el que ha de pagar el Barça si se'l vol quedar.
30 milions.
30 milions d'euros. S'ha guanyat Rashford quedar-se al Barça o no, Pichi?
Jo crec que està per sobre del que jo preveia. És a dir, si veus els números, gols i assistències de gol, està francament bé. S'ha adaptat molt bé a aquesta situació de no ser titular, però crec que l'equip necessita unes altres coses. Però clar, té calés l'equip, el club, té calés el club per comprar aquestes altres coses? Aquest és el gran problema. Però jo no me gastaria 30 milions en Rashford si tingués calés per comprar un davantercentre amb cara i ulls.
Mm-hmm. Joan?
Sí, tinc la mateixa sensació. Sí que és veritat que Rashford crec que porta algú diferent al tipus d'extrem que té aquest Barça. No li suposo en cap moment que pugui ser titular l'any que ve. Si també Rafinha o qualsevol altre jugador, crec que és més un jugador que pot sortir de segones o de canvi que no pas d'inici, i això d'alguna manera marca una miqueta això que deia el Pichi, no? Un jugador de 30 milions que t'hagis de gastar, que potser tampoc és el perfil del Barça que busquen com a extrem, i si això li poses que és un desgasta molts calés, doncs bueno, crec que sigui, té que ser una opció de mercat, lògicament. A partir d'aquí, de que haurà de valorar si en 30 milions pot agafar a Rashford o pot agafar un altre jugador que pugui donar altres coses, però jo a dia d'avui tinc els meus dubtes de que realment sigui un jugador que l'any que ve tinc opcions de ser titular en aquest Barça.
Olga, tu te'l quedes o no te'l quedes per 30 milions?
Jo, sens dubte, no. Sobretot perquè crec que estadísticament té unes dades que, si tu les analitzes, dius, està fent una temporada exquisita, però crec que es necessita molt més per jugar en aquest Barça. Al final, i no interpreta bé, és un jugador anàrquic, necessites que el context de partit sigui amb espai, que com en jugades com ahir, en el que li deixen perfecte per córrer i després doncs acaba decidint. Però si els equips es tanquen i ha de prendre decisions, no interpreta bé. I crec que aquests 30 milions els pots acabar aprofitant en altres posicions, com el que hem parlat moltes vegades, entre un central i un davanter. Òbviament serà complicat perquè desconeixem quin serà la part econòmica que podrà oferir el club, però jo aquests 30 milions els podia fer en un hipotètic jugadors per més Julián i diners.
Serà un tema recurrent, ja veureu com així serà, aquest sí o no a Rashford. El sí o no a pagar aquests 30 milions per quedar-se'l. Més noms propis del partit d'ahir, i aquest serà recurrent perquè el primer dia en què no hi era Lamine Yamal, i crec que Flick és just amb ell perquè ha aguantat tota la temporada suplent i no ha de ser fàcil viure darrere a l'ombra de Lamine Yamal, que ho juga tot i pràcticament mai se'l substitueix. Roni, que ahir va ser per primera vegada titular després de la lesió de Lamine Yamal. Com el veu veure i què creieu que pot aportar? No ha de ser fàcil gestionar la situació i passar-te pràcticament tota la temporada jugant estonetes, Pichi.
És una situació complicada, tot i que és molt jove i que, òbviament, té molt de temps per anar adquirint minutatge, però és complicat, és complicat. Jo l'únic que li demano quan està al damunt del camp és que sigui valent, que sigui atrevit, que faci les coses pel qual el club l'ha fitxat. I això és un extrem que busca encarar. I jo, quan pugen al primer equip o venen joves així i reben la pilota i la tornen cap enrere i reben la pilota i la tornen cap enrere, pues no estan fent el motiu pel qual es van fitxar. I jo el vaig veure, no et sé recordar el partit, però va estar una estoneta d'un dia i un altre partit que va sortir de titular, que ho va fer francament bé, que va encarar, que va tenir ocasió de gol i tal. Ahir a mi no em va dir res, perquè pràcticament no sé si va encarar una vegada amb els 45 minuts que va estar al damunt del camp. Però és molt jove, la veritat és que és molt jove i ja tindrà temps de millorar. Però crec que el millor seria una sessió i que jugués en un equip de primera divisió.
Olga, que es quedi o cedir-lo la pròxima temporada? Roni.
Cedir-lo. Sí que és un jugador que moltes vegades quan el veiem jugar dius per què no té minuts o per què juga tan poc, perquè hi ha moltes vegades que fa les coses molt bé. Però és cert que en aquest Barça la posició serà molt complicada que pugui jugar. Crec que en el rol que està fent ell la pot utilitzar un jugador del Barça Atlètic, i després doncs el que moltes vegades hem vist és que és supercomplicat el jugar en aquest Barça, i més amb Hansi Flick, que et dona oportunitats, però clar, és el que dèiem, ha de ser un jugador vertical, i quan molt, en els partits estan així acaba fent passada, i això doncs és el que et denota que un jugador no té aquesta confiança, però que serà molt, molt difícil, així que per mi una sessió.
Joan?
Sí, entenc que el partit d'ahir no va ser el seu millor partit en el Barça. És veritat que defensant-lo una miqueta el context i el rival potser no eren el millor partit per treure les qualitats que ell té. Però jo estic molt d'acord amb els companys. Crec que quan ha sortit la rateta, el ratets que ha sortit sempre ha portat alguna cosa diferent. Recordo ara aquesta centrada amb la dreta que Araujo quasi remata, que s'hi posava a anar a la pròrroga de la Champions i va sortir en un moment complicat. Sempre porta cosetes. Crec que un jugador que té un golpeig de pilota brutal, té una esquerra molt bona i estic d'acord amb el Pichi, té que aprofitar les seves condicions, no? Si té un bon un 1 contra 1, el que té que fer és ser atrevit, intentar buscar-ho, i ahir, per exemple, no es va veure. L'any que ve, pues, lògicament, tenint Lamine per davant, tindrà pocs minuts, i això fa que s'hagi de repensar molt bé si és bo quedar-se'l aquí o buscar una sessió que s'acabi de fer, i quan torni cap aquí pots intentar ser ja un jugador molt més important del que és ara.
Acabo amb noms propis del partit d'ahir a Getafe. Ahir, de nou, molt bon partit al mig del camp, de Pedri, de Fermín, d'Olmo. Però també us vull preguntar per Gavi. Us agrada més de mig centre que no pas per l'esquerra, Pichi?
Home, a mi a l'esquerra no el veig. Així com Fermín sí té aquesta capacitat de jugar a l'esquerra, anar cap a dintre, convertir-se en golejador, a Gavi el veig més en posicions més centrades, en aquest sentit. Jo crec que ahir se li pot treure més partit que no pas pegat a una banda, sense cap mena de dubtes.
Olga?
Crec que Gavi està fent un final de temporada bo, crec que a més s'han fet les coses bé i crec que s'està guanyant el que vagi al Mundial. Crec que serà un altre tema dels que acabarem parlant, però jo crec que està fent molt bona sinergia amb Pedri, però també és cert que Pedri, per exemple, fa millor els jugadors que té al costat, però sí que m'està agradant com està jugant, i sí que de mig en aquesta parella que està fent amb Gavi, ara ho està fent bé. Això sí, si m'has de fer triar, doncs crec que en aquest sentit Bernal està un passet per davant.
Joan?
Sí, per mi, sens dubte, ni d'11 ni de mig centre crec que no és la posició ideal de Gavi. Crec que on ell és, on li podem treure molt més suc és en aquesta posició de 8-10, que és els interiors de tota la vida. Sí. I és perquè és un jugador que crec que té, pues, això, molta arribada, amb el sistema que vol fer Flick de ser els primers a arrencar, a acumular aquesta pressió als davanters i als mitjos. Crec que ell pot tenir un paper molt important i crec que sí que és veritat que pot jugar, perquè lògicament és un jugador que té qualitat, que sempre porta aquest plus de garra, d'intensitat, i això, vulguis que no, també encomana amb els companys, però crec que és on més li podem treure aquest rendiment, crec que és en aquesta posició d'interior una mica més avançat, més tocant una miqueta més àrea contrària.
Recordem calendari del Barça. El Barça juga dissabte que ve, 9 de la nit, al camp de l'Osasuna. Diumenge, 10 de maig, 9 de la nit, Barça-Madrid. Veurem si és el dia del passadís o del títol del Barça, i si no fos possible en aquestes dues següents jornades, ja ens aniríem a entre setmana, jornada entre setmana, el dimecres 13 de maig, a l'Alavés Barça, partit a 2:15, i no hi ha horari per les dues últimes jornades, que veurem quina part de partits són en jornada unificada. Tindrem un Barça-Betis, cap de setmana del 16-17 de maig, i última jornada, València-Barça, cap de setmana del 23-24 de maig. Ara té Arbu dos dies de festa.
Dos dies, sí. Flick premia els seus jugadors, la situació ho permet després d'aquest mes 11 i de la victòria d'ahir a Getafe. Avui sí que hi ha hagut entrenament voluntari, entrenament de recuperació, com sempre l'endemà del partit, i ara dos dies de descans fins dimecres.
Molt bé, el Barça té, diguem-ne, el títol ja, diguem-ne, encarregat, preparat per rematar-lo i que sigui ja un fet. Però us vull preguntar, abans d'anar a Madrid i saludar l'Orfeo Suárez, que ens expliqui en detall què és el que està passant, us sorprèn la situació del Madrid i com està acabant la temporada, Pichi?
Bueno, jo crec que segueix sent el mateix Real Madrid, el que passa que ara ja els jugadors veient que no tenen possibilitat de títol i el Mundial està ahí al costat, doncs no m'estranyaria que Mbappé ja no acabés jugant cap partit més. Vull dir que ara pràcticament els jugadors pensaran més en el Mundial que no pas en el camp de fer la Lliga, i bueno, no em sorprèn, perquè jo pensava que havia fet bons fitxatges, i després al llarg de la temporada, acabant veient el rendiment que han aportat aquests fitxatges, doncs em sorprèn que la majoria no han acabat funcionant.
Sí. Olga?
És que és complicat, perquè crec que ja partien de la base de que els fitxatges no els havien acompanyat. Seguim dient que la baixa de Toni Kroos i de Modric els ha deixat, no et diria en blanc, però sí que des del meu punt de vista estructuralment tenen un problema molt gran, tenen un problema de competitivitats, perquè sí que molts partits guanyaven però no convencien. A l'entorn crec que no ajuda, perquè el fet de tenir Vinícius i Mbappé no acaben de complementar-se, i és cert, doncs, que això en molts partits es nota que hi ha, doncs, aquesta tensió, i crec que és un cúmul de totes aquestes situacions, però que moltes vegades s'està jutjant a l'staff i a la directiva, però crec que també ho hem dit i ho he dit moltes vegades, els propis jugadors han tingut un tros d'entrenador com era Xavi Alonso, no l'han cregut i l'han volgut fer fora, i aquí és un dels altres problemes que hi ha en el futbol actual, que si els jugadors no i creuen, vas fora. A partir d'aquí, doncs, ara l'entrenador que vingui en aquest Real Madrid, moltes vegades, per molt bo que sigui, la peça que ha de tenir és que comés els jugadors.
Després en parlarem, li preguntarem a l'Orfeo Suárez si aquesta opció, que s'està començant ja a parlar des de Madrid, de Klopp més Toni Kroos d'ajudant, si pren forma o no, si té base o no té base, però per tu, Joan, Klopp seria una solució pel Madrid?
Veient els últims moviments del Madrid, no m'ho sembla, perquè crec que li dona molta més importància als jugadors que no pas a l'entrenador. Al final no ha arribat Xavi Alonso, semblava una llegenda que havia guanyat com a jugador tot, i ha arribat semblant que posaria ordre, que seria ell el cap líder d'aquest equip, i en cap moment crec que li han donat la possibilitat de fer-ho. A mi em sorprèn molt, la veritat. Crec que un dels problemes principals d'aquest Madrid és que no té un líder natural en el camp. No hi ha un Sergio Ramos, no hi ha un vaig molt més enrere, un Raúl de tota la vida, un Sanchís, un Hierro de tota la vida. Jo crec que ara mateix això no existeix i és un dels problemes més grans que hi ha, perquè una lluita d'egos que és difícil de compaginar i de conviure en el dia a dia. Però crec que un dels problemes és això, intentar trobar un entrenador que confiï en ell 100%, s'equivoqui, no s'equivoqui, donar-li temps, i jo crec que en un club com aquest, com el Madrid, si una cosa no hi ha és temps.
Molt bé, doncs de seguida saludo l'Orfeo Suárez, passo per Madrid, però abans acomiado a l'Àngel Pichi Alonso, a l'Olga García i també al Joan Verdú. Abraçada, que vagi molt bé. Mira, us actualitzo que on tenim aquesta classificació, aquesta enquesta, sí, on demanem què prefereix la nostra gent, els nostres oients, si passadís, i per tant que el Barça guanyi ja la Lliga la setmana que ve, passadís del Madrid el dia del Clàssic, o guanyar la Lliga el dia del Clàssic. Percentatges?
Doncs mira, 78 passadís, 22 campió guanyarà el Madrid a l'estadi.
El passadís té morbo. A tots tres, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu. Fem una cosa, perquè l'Orfeo s'està connectant. No, ja està connectat? Ah, perfecte, anava a publicitat, però no, ja el puc saludar. Hola, Orfeo, què tal, com estàs?
Hola, què tal, David?
Déu-s'hi-do com està aquí el tema Barcelona, eh? Més pendents del
passadís.
Ja ho
veig, ja ho veig.
Que no pas de la situació esportiva. I jo t'ho pregunto a tu, perquè és un dels dubtes que hi ha aquí a Barcelona. Si això passés, que el Barça guanya la Lliga el cap de setmana que ve, que s'ha de veure, no és fàcil, perquè també el Barça ha de guanyar Pamplona i serà complicat, el Madrid li faria? Tens informació si el Madrid li estaria disposat a fer-li el passadís al Barça?
Jo estic segur que sí.
Sí, eh?
Val. Sí, jo estic segur que sí. A veure, cap persona s'ha manifestat contràriament a la possibilitat, que la possibilitat existeix, no? Però jo crec que en aquest cas sí, sí. Home, si fos altra vegada, no?, que ha estat una supercopa o algun títol així, diguéssim, no tan important o no tan clar, no? Però amb una lliga jo estic segura que sí li faria el passadís. A més, estan els jugadors, no?, que amb això no tenen cap problema, i jo crec que en aquest cas amb això l'Arbeloa tampoc, i no crec que hi hagi una instrucció del club dient que no es faci pel fet de que les relacions institucionals no estan bé, no crec que això ho faci l'equip.
Es dona el cas que això s'ha de veure també. Ho començarem a saber dissabte, si el Barça fa primer la feina i guanya a Pamplona, que insisteixo no és un partit fàcil. I després anirem amb la situació actual de l'equip, què és el que està passant al vestidor, com ho està gestionant Arbeloa i tot plegat. Però et vull preguntar també pel futur immediat, perquè el Madrid és evident que sembla que ja ha llançat la tovallola. Ja ha triat entrenador Florentino aquesta opció de Klopp més Kroos, va de debò o no és tan fàcil?
Klopp més Kroos, bueno, jo crec que és, diguéssim, una deducció d'aproximació, no? Un exjugador que ha deixat una molt bona imatge i que a més fa la seva retirada d'una manera neta, no?, i que ha estat molt líder al centre del camp, amb un entrenador de la mateixa nacionalitat, no? Bé, jo crec que el que sí està sobre la taula és el nom de Klopp, no?, com un entrenador de molt nivell, un entrenador que està disponible, que tampoc és tan fàcil això, no? Tenim Mundial, a més, hi ha molta gent compromesa amb les seves seleccions, i un dels noms, no? Però jo no tinc clar que sigui el model que li agrada, en aquest cas, al president, no? És a dir, no, un entrenador molt intervencionista, un entrenador molt líder, ell mateix, i el que el president voldria seria un nou Ancelotti, un nou Zidane, no? Sempre que s'ha d'escollir un entrenador pel Real Madrid, hi ha el criteri del president i el criteri de la persona en la que el president ha tingut més confiança, no? O potser l'única persona que ha tingut més confiança, que és el seu primer executiu, que és el José Ángel Sánchez, no? El que li diuen Haas, al club, no? Sempre que s'ha fitxat un entrenador, diguéssim, de manual, un entrenador més tàctic, un entrenador quan s'arribava a la conclusió de que l'equip necessitava una mica més ració tàctica, no?, que s'havia perdut, que els jugadors estaven desordenats, com va ser el moment previ a que arribés el Xavi Alonso, i parlo del Xavi Alonso, o parlo del Rafa Benítez, aquesta era sempre la elecció del José Ángel Sánchez, i el Florentino, bé, posava una mica de carona i acceptava, no? Després venia el que venia, es canviava i decidia el president. Com li ha anat millor al Madrid? La realitat és que a nivell de títols li ha anat millor amb el model Zidane, 3 Champions, amb el model Ancelotti, 2 Champions, per no parlar ja del Vicente del Bosque del passat, no? Jo crec que ara que tens l'Mbappé, que tens el Vinícius, que te'l vols quedar, perquè la intenció del Madrid és renovar el Vinícius. Jo crec que la prioritat pel club i pel president és trobar un entrenador d'aquest perfil. Clar, això no és tan senzill, no? L'Ancelotti ha renovat en Brasil, una tercera etapa no sembla, no? El Zidane entrenarà a França després, però hi ha altres noms que han sortit, no? Ha sortit, per exemple, el nom del Didier Deschamps, no?, que encaixaria millor amb aquesta, diguéssim, aquest model d'entrenador gestor, no?, que no molesta més els jugadors, que passa sobre les situacions. Bé, no hi ha masses noms. Ha tornat a sortir nom de l'Allegri, l'entrenador de la Juve, que també estaria una mica més pròxim a aquest model de l'Ancelotti. A mi no m'estranyaria que arribés un d'aquests entrenadors, no? L'opció del club, primer no tinc clar que el club vulgui venir, vulgui tornar a entrenar, no s'ha manifestat en aquest sentit, no? Més bé el contrari. I després no tinc clar que pel president no encaixa massa amb els noms que, o amb el model que a ell li agradaria, no? I no descartem una tornada de José Mourinho.
Això és el que volia preguntar. Mourinho no està descartat, per tant?
No està descartat, no.
Si està sobre la taula el seu nom, eh? És real aquesta opció?
Clar que no està descartat, no? Mai ha estat descartat el Mourinho. El Florentino Pérez mai ha estat descartat el Mourinho. Perquè va ser un dels entrenadors que en un moment d'una grandíssima superioritat del Barça, és cert que va causar un perjudici a la imatge del Madrid, no? que els danys col·laterals van ser molts, però va acabar per desquiciar una mica el Guardiola, li va guanyar una copa, després va guanyar la Lliga i, diguéssim, bueno, no va aconseguir guanyar una Champions, però el Madrid venia de 8 anys sense passar dels octaus de final, dels 8 anys de final a la Champions, i va fer, crec que van ser dues semifinals amb el Mourinho, una va perdre amb el Barça i l'altra amb el Bayern, el penal aquel que es va anar al set de la Castellana al Bernabéu davant el Bayern, no? És a dir, que no està descartat, el Mourinho no està descartat.
Bé,
no està descartat. I pensem sobretot en el model que vol el president, perquè aquest debat intern del Real Madrid amb el José Ángel Sánchez ja no és el mateix. Per què? Perquè, bueno, el president és més gran, el José Ángel Sánchez està més desgastat, hi ha noves figures dintre del club, com Anas Lagari, que és el financer aquest d'origen francès-marroquí, que ha assessorat molt el president i que també està una mica darrere d'alguna de les palanques del Barça. És a dir, que hi ha moltes influències dintre i hi ha molt debat. Però jo crec que si el criteri del president és el que va endavant, tindrem un entrenador, bueno, més negociador, més gestor, no?, amb aquesta línia dels noms que he dit. Però, clar, és, si tu has triat per l'entrenador més emergent del mercat l'any passat, que era el Xavi Alonso, pel que havia fet a Alemanya, a la Bundesliga, no?, que era una mica el nou Guardiola, i en 3 mesos l'has fulminat, clar, triar un altre entrenador, doncs és una tasca no fàcil.
Arbeloa, és evident, no seguirà, i ara vull que m'expliquis, Orfeo, què està passant a dins del vestidor, què està passant, per exemple, amb Ceballos, què ha passat amb Carvajal. Se li està descontrolant ja fa temps el vestidor, Arbeloa?
Sí, se l'ha descontrolat, però jo crec que són casos diferents. A veure, el Carvajal està a la fi de la seva carrera, és un jugador que no ha tornat, diguéssim, amb la forma que tenia anys enrere, no? Que no és el mateix jugador, i, per altra banda, el Madrid ha fet un fitxatge important, que és el fitxatge del tren, i bé, una mica els interessos del club i els interessos de l'equip en un moment determinant fa que el tren estigui per davant del Carvajal. Ara ve la segona pregunta. Amb un jugador que ha estat tan important pel Madrid, que és el capità, que és un jugador de la cantera, s'ha de tenir una mica més de, no sé, una mica més de sensibilitat amb ell en un moment difícil, i lo normal seria que tingués més minuts per anar trobant la forma, sobretot perquè hi ha un Mundial que el jugador vol jugar i que se li escapa? Doncs el soci i molta gent del Madrid pensa que sí. I aquí què ens trobem? Ens trobem amb una relació personal Arbeloa-Carvajal, doncs que no és la millor. I com no és la millor, diguéssim, aquest carinyo, aquesta sensibilitat que podries tenir per aquest jugador, l'Arbeloa no l'ha tingut. Uh-huh. I aquesta és la realitat. I aquí hi ha algú que s'ha trencat dintre el vestuari. Per què? Perquè el jugador sent que no té aquesta, diguéssim, aquesta resposta que per lo que ha donat l'Ell Madrid, doncs entenc que hauria de tenir, i a l'entrenador entenc que el jugador està una mica capgirat i que no ha fet la seva funció de capità i de donar-li suport en un moment molt delicat i que el vestuari necessitava, doncs, aquesta veu, no? del Raúl del passat, del Fernando Hierro, i ara del Carvajal, i a l'Arbeló tampoc l'ha tingut, no ha tingut aquest ajut, i això s'ha trencat. Cas Ceballos. El Ceballos no és que hagi tingut un problema o que no hagi jugat amb l'Arbeloa, és que no jugava gaire bé amb l'Ancelotti, és que no jugava amb el Zidane. Jo crec que el problema del Ceballos és més un problema de compromís del propi jugador amb la seva professió. És a dir, fa molts anys fitxes pel Madrid, eres un dels centrocampistes, també estava interessat al Barça, jugava a la Sub-21, havia debutat a l'absoluta, era un dels, no sé, dels jugadors del centre del camp més emergents del futbol espanyol, no? Doncs s'ha quedat, però... És a dir, jo aquí voldria ser just també amb els entrenadors, no? Sí. No l'hem vist, al Ceballos, aquest compromís fa molt de temps, no? I jo crec que això no és un problema d'aquest entrenador.
Per cert, Mbappé va demanar el canvi a la Cartuja, sí, al partit d'aquest Betis-Madrid. El Mundial està a tocar.
Home, ja vam parlar d'això.
Tu el veus, no?, jugant algun partit més amb el Madrid en el que queda de temporada?
Jo diria que no.
No, eh?
Bueno, hem de veure, però jo diria que no. Però ni a l'Mbappé, sí,
per exemple, el clàssic no el veus al Camp Nou, Mbappé?
No. No. A més, pel clàssic, gairebé queda, no dic una setmana i mig, però dues setmanes, no? És a dir, sí, que és poc temps, no? 10 de maig. Però ni al Güler. Si al Madrid... Imagina que hagués passat amb el Bayern i jugués la semifinal davant el PSG de la Champions aquesta propera setmana, estarien a l'Mbappé, estaria el Güler i segurament estaria el Militao. Serien tots, jo crec. És a dir, aquí ja comencem a tenir interessos personals que són humans, que jo crec que no passen, no, això no està passant només al Madrid, no? Però bé, el Madrid està en una situació de que ja no ja juga per res, no? I això es nota molt més, no? Jo penso que tu pots acabar malament una temporada, no?, com aquesta del Madrid, però si, a més, l'equip es cau, els jugadors es borren, jo crec que encara la imatge pot ser molt, molt pitjor, no? L'Arbeloa tenia controlat el vestuari? No. L'Arbeloa va pactar amb alguns jugadors, va parlar molt, molt bé, més que ningú, del Vinícius, i a partir d'aquí, doncs, bueno, amb els jugadors de la cantera, doncs, fins on ha arribat, no? De fet, quan el Madrid millor ha jugat, que va ser per mi l'eliminatòria davant el City, sobretot el Bernabéu, va ser quan tenia lesionat, curiosament, l'Mbappé, i que va jugar aquesta fórmula de 5 centrocampistes, i quan va tenir que ser més tàctic i no tenir que passar una mica o respectar la jerarquia de l'equip, és quan el Madrid, tàcticament, com a equip, va jugar millor, no? És a dir, que a partir d'aquí jo crec que no podia fer gaire més, no? I l'Mbappé va ser un dels jugadors que es va cabrejar més amb l'acomiadament del Xavi Alonso, no? És a dir, perquè és un jugador que ha arribat... Pensem que els dos anys pràcticament en blanc del Real Madrid, perquè l'any passat va guanyar la Supercopa d'Europa, depèn quan tu diguis o si la Supercopa, si és d'aquest any o és del passat, bueno, la pots fusar amb un any amb un altre, no? I pots dir dos anys en blanc o un títol Supercopa d'Europa només en dos anys, no? Però són els dos anys de l'Mbappé al Real Madrid, eh? És a dir, que el soci comença a pensar, aquest jugador... que venia, que no venia, ha arribat dos anys en blanc. Però el jugador també pensa. I ha arribat amb un club per guanyar Champions, per guanyar títols, l'ha guanyat el PSG i jo porto dos anys en blanc, no? És a dir, que jo crec que no... El Madrid no està del tot content amb el jugador i el jugador no està content de moment amb la seva decisió, no?
Bé, doncs a Madrid ja veieu, hi ha informació.
Complicat.
I l'Orfeo la toca tota.
Complicat.
Ja sabeu
complicat.
Els números d'Arbeloa, que són molt dolents en aquest mes d'abril. Només una victòria en 6 partits, 3 derrotes, Mallorca i les dues contra el Bayern, 2 empats, Girona i Betis, i només una victòria davant l'Alavés, un partit que va ser més aviat gris. Abans d'acabar, Orfeo, no sé si estàs al cas, Arbusà, De què fa anys avui?
Mira, avui fa 15 anys...
Ara he parlat de Mourinho, jo crec que sembla una mica rodó. Ah, ja li ve el cap a l'Orfeo.
Mira, avui fa 15 anys d'aquest momentàs, 26 d'abril del 2011, Santiago Bernabéu, és la prèvia de l'anada de les semis de Champions, Madrid-Barça...
És aquell partit que guanya el Barça 0-2.
Sí, amb el de Messi, sí. El dia que expulsen Pepe. I el dia abans va ser el dia que Pep Guardiola va dir prou.
En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo... Yo no quiero ni competir ni un instante. Si luego él se quiere quedar por las declaraciones de la final de la Copa del Rey con los amigos de la prensa escrita y la prensa que ahí está, de los amigos del presidente don Florentino Pérez y que hace más caso a ellos que la amistad, no amistad, la relación que tuvimos, pues puede hacerla perfectamente. Tiene todo el derecho.
Bé, és una de les rodes de premsa cèlebres d'això, avui en fa 15 anys. M'ho ha posat en safata, l'Orfeo, parlant-me de Mourinho, que no està descartat. Mira, si torna Mourinho, potser tornarem a tenir... No veig a Hansi Flick parlant de puto amo, però bé, segur que estaríem animats a nivell comunicatiu, tant des de Madrid com des de Barcelona. Ja et dic jo, Orfeo, que des de Barcelona tots apostem per Mourinho.
Home, ja t'ho dic. A més, és una situació molt semblant, no?, aquell Barça de Guardiola... impressionant, no?, amb un Madrid bueno, irregular, inestable, que necessitava canviar totalment i diguéssim, jo crec que ara està el Madrid en una situació pitjor, perquè aquell Madrid era un Madrid amb Sergio Ramos, amb Pepe, amb Cristiano, amb Benzema, amb Di María, amb un equip, amb la meva opinió, incomparable al d'ara.
Sí, sí. Ferdamter Meister.
Què vol dir això?
Puto amo en alemany.
Ah.
per si ens
per hem flic, de... No? Sí, per dir-li... Si no sabia què em deies, ara. Molt bé. Per cert, que no t'ho he preguntat, Orfeo, els companys del diari Marca que publicaven avui aquesta queixa del Real Madrid, queixa a la Federació Espanyola de Futbol, l'hem de donar recorregut, això?
No gaire. Jo crec que això forma part del pols, no amb la federació, sinó amb la Lliga, no? És a dir, que federació, Lliga, és continu, i jo crec que no, això no té cap recorregut, però forma part una mica de no deixar passar cap ni una, no? I cada vegada que hi ha un problema amb els àrbitres, un problema jurídic, un problema, doncs queixa, doncs demanda, ja sigui a la federació, sigui a la Lliga, no? Pensa que la federació també és enemiga del Real Madrid perquè el president del Madrid pensa que el president in pectore del futbol espanyol és Javier Tebas, i amb això té raó.
Bé, recordem, Arbusà, el Madrid, segons explica el diari Marca, ha demandat a la Lliga pel protocol contra la discriminació i violència en el futbol.
Sí. Una cosa estrambòtica i estranya. És un protocol que va presentar la Lliga el 26 de març i ara doncs, el Real Madrid sembla que no hi està d'acord i demanda la Lliga per aquest protocol.
Sí. Molt bé. Orfeo, gràcies, abraçada. Parlarem molt els pròxims dies.
Molt, jo crec que sí.
Que vagi molt bé. Adéu-siau. Me'n vaig a publicitat. Abans, però, li pregunto a l'Oriol com està el partit a Pamplona entre Osasuna i Sevilla.
De moment, 22 de la segona part sense gols. Osasuna 0, Sevilla 0. Sou acaba de veure la targeta groga per part del Sevilla per una entrada molt dura a Iker Muñoz al terreny de joc, al mig del camp. Groga, taronja, vermella. De moment el VAR no entra. Continua aquest empat a 0.
Com està l'Andorra, segona divisió?
Està golejant al camp de Leganés, també el 23 de la segona part. Leganés 0, Andorra 3.
I el Nàstic de moment empata. Li serviria per sortir del descens?
Sí, a 0. Falten 10 minuts més l'afegit per arribar al final del partit. El Cartagena collant més, arribant amb més perill. Una ocasió clara l'ha feta, per exemple, Aridane, aquell central de primera divisió que ara està al Cartagena.
Quins cabells que tenia, quina enveja.
Encara els porta.
I també dues notícies de futbol català. El Manresa, de la tercera federació, a un pas de pujar a segona federació, ho farà aquest mateix vespre després de golejar el Badalona per 4-1 en cas que el Cornellà no puntuï contra l'Europa B.
El Cornellà de Messi.
Ara empat a 0, de moment, i també en aquesta mateixa tercera federació, el Lleida ha perdut la categoria després de caure amb el Vilassar per 0-1 quan marca el Sevilla ara mateix al camp de l'Osasuna el 23 de la segona part. Sí, ja pot fer uf i mirar la classificació. Perquè ull amb aquest gol del Sevilla, el 23 de la segona part, s'avança el conjunt andalús, centrada per la banda dreta, remata, crec que Maupé, Osasuna 0, Sevilla 1.
Ara mateix, Espanyol i Girona a 3 punts del descens. A 3 punts del descens. Pausa, ara venim. Ma.
de casa seva.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Anys 1936-1939.
I què en saps de l'àvia a la guerra?
Sé poc.
No en sabem gaire res, eh?
Jo en sé molt poca cosa.
Els avis que van viure la guerra van callar per sempre.
Però en sèrio, això li va passar al meu avi? Com no m'ho puc creure.
Ara, però, els seus nets són tot orelles.
M'has deixat parat.
Ai, per favor.
Quanta guerra, amb Eloi Vila. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la nit, estrena.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
A jugar amb en Titó i els Falalà. Nova temporada. Cada dimecres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes.